Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Les 6 de la tarda, 11 minuts, obrim línies amb Nova York, que ja hi tenim en Xavier Salé i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia i professor de la Pompeu Fabra. Professor, bona tarda, bon dia a Nova York.
Molt bona tarda.
Bueno, deixi'm, si li sembla, fer referència a una enquesta feta per l'agència Reuters entre diversos economistes i que diu que els dos països amb més possibilitats ara mateix de ser rescatats són Eslovènia i Espanya. D'entre els 48 economistes consultats, 36 asseguren que hi haurà més països que necessitaran el rescat. I va haver empat entre Espanya i Eslovènia amb 16 mencions cadascun. No sé si vostè ha participat en l'entrucat per fer aquest tipus de votacions o no.
No.
No l'han trucat?
No m'han trucat, no.
Ja veu que estem a aquests nivells, de trucar a un grapat d'economistes i fer aquí un rànquing.
No té massa sentit, però perquè, diguem, de fet no importa massa qui és el proper o si el proper és Eslovènia o posar Espanya. La pregunta és si, diguem, què s'ha de fer, no? Si es fa el que s'ha de fer o... No es fa el que s'ha de fer.
Bueno, avui ha sorgit amb molta força allò que es diu, ha entrat amb molta força el nom d'Eslovènia com a proper país rescatat. No sé si hem de fer cas a aquestes especulacions, és un país que de moment no el teníem dins, si més no, els que no dominem la macroeconomia o no la coneixem, desconeixíem que Eslovènia es convertís ara en el nou país que hem de tenir l'atenció posada, com anteriorment tampoc la teníem amb Xipre, no? Eslovènia pot ser el proper país a ser rescatat i d'aquesta manera novament trontollar l'economia de la zona euro?
A veure, no sé si pot ser el proper o no pot ser el proper. El que sí que puc dir, o sí que podem dir, és que cada vegada més hi ha un problema bancari, no per culpa de les bombolles immobiliàries, com va ser el cas d'Espanya, sinó per la culpa de la crisi mateixa. És a dir, una de les conseqüències de que hi hagi crisi és que, com tots sabem, els bancs no presten. I si els bancs no presten, òbviament no fan negoci, perquè el seu negoci és prestar. De fet, el seu negoci és demanar prestat en els dipositants i pagar-los un tipus d'interès baix i aleshores prestar aquests diners a un tipus d'interès més alt. I clar, si els bancs no fan això, perquè com que hi ha crisi, doncs potser el colmado no farà fallida i fa por, el restaurant potser farà fallida i fa por, llavors no presten a les empreses que normalment els hi prestarien, i això fa que hi hagi un problema en el sector financer. A més de tot això, hi ha el problema de que, clar, els bancs aquests han prestat tant a governs com a d'altres bancs de d'altres països, i aleshores quan un país o un banc fa fallida, doncs això desencadena com un dòmino que fa que els altres caiguin. I Eslovènia té aquests dos problemes, Eslovènia és un país que té una crisi de cavall, Eslovènia és un país que tenia un sistema financer o un sistema bancari gros i que per culpa de la crisi i per culpa de què va fer fallida Grècia, es veu que els bancs d'Eslovènia tenien molta deute grega, doncs al fer la quitança famosa als grecs, els dir, no, escolta'm, no pagarem tot el que devíem, sinó que pagarem només la meitat, doncs òbviament els bancs que els havien prestat i surten perdent, i entre aquests hi havien els bancs d'Eslovènia. Això, diguem, si Eslovènia és el proper o no és el proper, no és tan important com el fet que tot això està passant a tota la Unió Europea. Hi ha molts bancs de molts països que havien prestat a Grècia, hi havia molts bancs que havien prestat a Xipre, hi havia molts bancs que havien prestat a Espanya, i que per culpa de totes aquestes reformes que estem fent, i per culpa de que la crisi fa que els bancs perdin negoci, com passa amb tots els altres negocis, doncs cada vegada més hi haurà problemes en el sector financer. Com que els governs europeus tenen per norma, i les autoritats europees tenen per norma rescatar els bancs, a diferència dels colmados o dels restaurants, que sí que els deixem fer fallida, els deixem tancar, doncs això esdevé, el problema financer, esdevé un problema pel sector públic, un problema pel govern que els ha de rescatar, i per això és tan, diguem, fa tant de soroll cada vegada que hi ha un problema amb algun banc a Europa. Semblava que durant unes hores va semblar que Xipre havia trencat aquesta norma de salvar tots els bancs, perquè sabeu que, com hem discutit l'última vegada que vaig venir, a Xipre un dels bancs s'ha deixat, un dels dos grans bancs s'ha deixat caure, i per tant semblava que es trencava aquesta norma de salvar tots els bancs a qualsevol preu i sempre, però ja ens van dir 24 hores després que Xipre era diferent, etc, etc, i per tant la política europea segueix sent rescatar bancs, i per tant passar tots els problemes de financers dels bancs, passar-los perquè esdevinguin problemes financers dels governs que els rescaten.
Però sembla que això ha canviat, és a dir, ara, en el cas de Xipre, si ens hem d'agafar l'últim referent que tenim de rescat, clar, aquí estem parlant d'un rescat amb un cost per als dipositants de més de 100.000 euros, i ja es parla del 60%.
A veure, això...
Ahir em feien la següent reflexió que vaig trobar molt interessant. És a dir, aquí ara ja es penalitza el client, o sigui, no el propietari del banc, o sigui, no l'accionista del banc, no. O sigui, ara hi ha el client del banc que té els diners perquè considera, posa aquells diners que teòricament estan ben guardats o els hi dona una seguretat, que és el banc, aquests dipòsits, aquests estaran en perill. En canvi, l'accionista, bueno, no, pues de moment, no surt penalitzat. Això és el món al revés.
No, a veure... A veure, Xipre, l'accionista ha sortit totalment penalitzat perquè el banc ha fet fallida, diguem, l'accionista que tenia una acció...
El que ha fet fallida, però els altres no,
Al zero. Bueno, els altres també. Bueno. Els accionistes de Bankia, per exemple, que van comprar accions a 3, ara val 0,01. És a dir, ho han perdut gairebé tot.
Bueno,
el que... Els accionistes sí que perden perquè les accions dels bancs és el primer que baixa. Aquí el problema és... qui és el que va després dels accionistes? A l'hora de rescatar un banc, o sigui, a l'hora de pagar els deutes d'un banc, qui ho paga? Val? La norma fins ara ha sigut, escolta'm, els bonistes, la major part de bonistes no paguen res, se'ls hi tornaran els calés. Qui paga són els contribuents. Això és el que hem intentat fer. No tots els bonistes, perquè tots sabem que els bonistes, per exemple, els que tenien preferents, aquests sí que pringuen, no se'ls tornarà el 100% dels diners, sinó que se'ls tornarà una mica menys, però el que s'anomena els bonistes juniors, sèniors, és a dir, els que tenen garantit, aquests no pringaven. A Xipre, el que va passar va canviar l'ordre de pringar. Els primers que pringuen són els accionistes, això està bé.
Sí.
Segon són els bonistes juniors, és a dir, els que havien prestat diners, que havien fet una inversió en els bancs, aquests no són clients, aquests havien prestat, per tant, pringuen número 2. Els que pringuen número 3 són els sèniors, que fins ara no havien pringat mai, les institucions grosses que presten diners en aquests bancs. I si un cop els hi hem pres els diners a tota aquesta gent encara es deuen calés, i això no ho sabem, doncs aleshores pringaran els dipositants de més de 100.000, és a dir, els dipositants assegurats. Els de menys de 100.000 segueixen estant assegurats. Els de més de 100.000, que efectivament, com dius tu, són clients, inversors,
clar,
són clients, doncs aquests se'ls fa pringar, i no sabem quan, perquè com que no sabem quan gran és el forat, doncs primer hem de veure quants calés queden un cop els hi hem pres els diners a tots els altres, i el que fa, si falta, doncs se'ls hi traurà dels diguem, dipositants no assegurats. Però jo això, com sabeu, perquè això ho he repetit mil vegades aquí, això que s'anomena autorrescat, jo crec que és el que s'ha de fer, és el que s'hauria de fer en lloc de posar els diners dels contribuents per salvar a tots aquests inversors. I això jo és el que en aquest programa la setmana passada ho vaig defensar, i escolta'm, això està bé que s'hagi fet així. El problema és que sembla ser que, segons les autoritats, això és una excepció. Xipre no serà la norma a partir d'ara, malgrat que el president de l'Eurogrup, el ministre holandès de Finances, va dir que a partir d'ara sempre es farà així. De seguida han sortit tots els altres ministres dient que això no és veritat, que aquest senyor no sap de què parla, malgrat que és el president de l'Eurogrup, i que, per tant, tornem a la situació de que serà seran els governs els que rescataran en els bancs i per tant serem els contribuents en última instància els que acabarem pagant. Jo, clar, com que hi ha diferents versions a dins de gent que mana i que mana molt, doncs jo no sé ben bé quina és la nova
política. Són les... Perdó, quines són les diferents versions?
No, la versió per exemple, del ministre alemany.
Perquè aquí cada dia la versió canvia, o sigui, fa poc et deien que els dipòsits estaven assegurats i ara la versió ja no és que estiguin assegurats. O sigui, és que ni Mariano Rajoy ha sortit a dir vostès estiguin tranquils. No, aquí, clar, aleshores això genera que molta gent tregui els diners.
Sí, no? Això és el que vam parlar l'última vegada que vaig venir aquí.
Sí, per això dic.
Però és que jo generava pànic, però és veritat. O sigui, hi ha un perill de veritat de que això passi a partir d'ara, com que ja s'han obert les portes. De fet, no s'ha fet a Xipre, O sigui, es van tirar enrere. Primer van dir que traurien els calés dels dipositants assegurats, dels menys de 100.000, i després van canviar de seguida, no per voluntat pròpia, sinó perquè el Parlament de Xipre els hi va tombar, però el fet de que els europeus, és a dir, l'Eurogrup, les autoritats financeres europees, els ministres europeus, haguessin permès que això passés a Xipre, el fet de que ells ho hagin permès, vol dir que obren la possibilitat de que això passi en algun altre lloc d'Europa. Encara que no hagi passat, només el fet de que ho hagin permès, que ho anaven a permetre, doncs això ens ha de fer entrar la por, perquè, clar, el proper cop que hi hagi un país que demani rescat, i aquest proper país, com deies al principi, podria ser Espanya, doncs escolta'm, la gent ha de tenir legítimament por de perdre els calés si té dipòsits de menys de 100.000 euros. Ja sé que els ministres, ja sé que tothom que té una mica d'autoritat diu que Xipre és diferent, que Espanya està garantit, però ens hem de fer una pregunta, dues preguntes molt importants.
A veure.
Primera, qui ho garanteix? Qui garanteix? El govern espanyol garanteix que els dipòsits de menys de 100.000 euros estan, diguem, es tornaran? Com qui ho garanteix? Aquest ministre que ens garantia per activa i per passiva que no pujaria impostos i ens ha pujat a l'IRPF i a l'IVA, aquests són els senyors que ens ho garanteixen? I segona, i més important, com ho garanteixen? Exactament com garanteixen els ministres espanyols que això no passarà a Espanya? Amb quins diners? Si no tenen ni un duro. Amb quins diners garanteixen de que no es robaran els diners dels dipositants? No ho poden garantir, per més que facin discursos, no ho poden garantir de manera creïble perquè no tenen els calés. Si realment el banc fa fallida, dependran de les almoines dels grups de rescat europeus per poder posar els calés, perquè els espanyols en aquests moments no tenen els calés per garantir-ho. I per tant, com que ells ja s'han caracteritzat per dir mentides i com que ells ja s'han caracteritzat per no tenir diners, aquestes garanties de que esto no va passar nunca en Espanya, pues són paper mullat.
Diu vostè que Espanya no té els diners per garantir-ho.
No, Espanya ha hagut de demanar prestat per ajuda per rescatar Bankia.
Em sembla que se'n van demanar 60.000 i se n'han gastat 40.000, no? Vull dir que encara quedaria una bossa de 20.000 per gastar.
No, no els tenen. Tenen una bossa per demanar prestat.
Diners
no tenen. Els hi han dit els europeus que els hi prestaran més calés. Doncs això no són diners que tinguin Espanya, això són diners que pot demanar prestat. Però en aquests moments, diguem, el fons de garantia de dipòsits que permeti... no n'hi ha. Ja s'han polit els calés i a més estan intentant que els bancs que són solvents, com el Sabadell i la Caixa, doncs que posin més calés en el fons de garantia de dipòsits, però no per garantir els dipòsits sinó per donar els calés en els de les preferents, perquè els de les preferents no perdin tants, és a dir, estan utilitzant el fons de garantia de dipòsits.
Emilio Botín ha dit que cadascú que s'arregli amb lo seu i que amb ell que l'expliquen, que ell no pensa posar un duro.
Exacte, però diguem, imagina't on està la situació, el govern està demanant calés en els bancs, que posin més calés en els bancs per garantir els dipòsits, però en el moment que ho posin ja no ho faran servir per garantir dipòsits sinó per pagar preferents. És a dir, és una farsa tot això.
Avui va fort, es veu que els aires de Nova York li proven. Anava a preguntar-li sobre un columnista que no sé quina credibilitat té, vostè potser el coneix, del Financial Times, Wolfgang Münchau, que ha dit que el sistema financer espanyol, realment són unes declaracions realment impactants, està en fallida. Primer, no sé quina solvència, i després diu Moixau que el sistema bancari espanyol és insolvent i que només se salven el BBVA i el Santander.
A veure, primera, el senyor Wolfgang Munchau, sí, que havia sigut el director del Financial Times a Alemanya i que ara està a Anglaterra, sí, tothom sàpiga que és un alarmista professional, que és un antieuropeu professional, que és un antieuro, o sigui, sempre ha estat en contra de l'euro professional,
bueno,
i
vostè,
que té una especial dèria per Espanya.
O sigui,
dit això, té raó. Dit això, no, té part de raó. És veritat que una gran part del sistema financer espanyol és insolvent, però això no perquè ho digui ell. Recordeu que vam fer una due diligence d'Oliver Wyman no fa gaire,
sí,
i ens va dir que hi havia uns bancs que estaven en fallida total, que són els bancs que es van nacionalitzar i que ara són part del FROB. N'hi havia uns altres que no estaven en fallida, però que estaven en perill, però que pensaven que amb una mica d'ajuda doncs ressuscitarien, una mica de recapitalització, i després hi havia uns bancs que estaven sans. És a dir, que hi ha bancs en fallida en el sistema espanyol, tothom ho sap, i no és una cosa que ens digui aquest senyor. El que no és veritat és que només siguin el BBVA i el Santander, com diu ell. Segons Oliver Wyman, la Caixa, el Sabadell i un parell més també són solvents i també estan sans, i per tant exagera una mica quan diu que tots estan en fallida excepte aquests dos. Dit això, tornem a la situació, al punt inicial que hem fet abans. Recordeu que els bancs que no estan fent negoci, els bancs no estan prestant, i si un banc no presta, doncs no genera calés, i si això, aquesta situació de no prestar i de no guanyar calés es va perpetuant, doncs un banc que l'any 2012 l'Oliver Wyman ens deia que estava sa, doncs l'any 2013, 2014 o 2015 deixarà d'estar-ho. Quan més duri la crisi, més tirant els bancs, mentre no solucionin aquest problema que tenen, que és que no presten ni a tiros, i com que no presten ni a tiros, doncs no guanyen calés.
Deixem fer una pregunta. Per tant, bancs que hagin rebut ajudes que en principi eren per tapar el forat i per sortir de la situació, en fi, situació límit, potser ara estan pitjor, o potser no poden sortir de la situació límit perquè l'economia no s'ha recuperat. Per tant, exacte, Segueixen en coma, o segueixen en una situació crítica.
Exacte.
Tot i la injecció de diners que s'hi ha fet.
Sí. A veure, els bancs per funcionar han de guanyar calés, com qualsevol empresa, Un restaurant que no té clients, doncs òbviament
tancarà.
Doncs un banc tampoc pot resistir masses anys sense fer negoci, i en aquests moments és conegut, tampoc és una cosa que ens digui el senyor Wolfgang, això
però
ho sabem
que
tots.
Els
bancs no presten. Els bancs no presten a ningú.
Sí, però vull
no
dir
presten a ningú,
que tots
no
tenim tots tenim al cap injeccions importants de diners que s'han fet a diferents entitats bancàries, perquè com vostè diu, la política fins fa poc era no deixar caure cap banc. Jo li pregunto, aquestes injeccions teòricament han de servir per sortir del pou a les entitats bancàries?
Sí, no, les injeccions han de servir per, diguem, tapar forats en el balanç.
Sí.
Perquè una empresa o un banc, diguem, sigui rendible a mig termini, no n'hi ha prou amb tapar forats. Si tu deus més, tu tapar un forat vol dir que tu deus més de lo que tens. Tu li deus als teus creditors 100, només tens 80, falten 20. Doncs algú et regala 20 per tapar aquest forat.
Sí.
Però clar, això no et garanteix que tu siguis sostenible a llarg termini. Sostenible a llarg termini vol dir que tu has de poder fer negoci amb, diguem, un cop t'han tapat aquest forat. Si tu estàs en una economia com és ara l'espanyola, en la que no presten a ningú presta a ningú, doncs òbviament el banc mai fotrà calés, i per tant, per més que tapis el forat, si perds calés a la llarga hauràs de tancar, o hauràs de tornar a demanar un altre rescat. I això, els bancs que se'ls hi va tapar el forat però no generen negoci, doncs s'haurà de tornar a tapar el forat d'aquí 4 dies, i els bancs que abans estaven sans, que el 2012 estaven sans, i que fins a última hora, fins diguem, l'última notícia que tenim, que és la d'Oliver Wyman, doncs són bancs absolutament fiables i saludables, doncs doncs aquests bancs doncs podrien, si van, si segueixen perdent calés, podria arribar que, a passar que un banc que el 2012 era saludable, doncs el 2014 ja no ho sigui. I és per això que és molt important que es recuperi l'economia, però clar, això és un peix que es mossega la cua, perquè perquè es recuperi l'economia cal que les empreses contractin, i perquè les empreses contractin cal que algú els hi presti calés, i si els bancs no presten calés, doncs les empreses no contracten, i això es fa una mena de bola de neu o una mena d'espiral negatiu que se'ns pot acabar emportant a tots durant molts anys.
Aleshores, per acabar amb Wolfgang Munchau, ell diu que l'única solució a la insolvència és l'autorrescat dels dipositaris i bonistes espanyols. És a dir, aplicar, si fa no fa, el mateix que s'ha aplicat a Xipre.
Ah, exacte. L'autorrescat, diguem, el rescat normal és que vinguin diners de fora, i normalment això vol dir dels contribuents. L'autorescat és agafar els calés de la gent que està implicada d'alguna o altra manera en el banc, i amb un ordre establert, que és el que deia abans. Primer pringuen els accionistes, després els bonistes júniors, incloent les preferents, després els bonistes sèniors, i finalment, en cas extrem, els dipositants no assegurats. En cap cas mai, la teoria és que en cap cas mai els dipositants, diguem, assegurats de menys de 100.000,
però clar, els hi toqui pagar.
En cap cas els hi tocarà pagar, en teoria, en teoria, perquè clar, com que aquí que estem canviant de normes cada dia, i ja sabem, com he dit abans, que a Xipre ho anaven a fer, doncs clar, ara tothom ha de tenir por de que a lo millor ens ho faran a nosaltres.
Escolti, abans d'acabar, deixin comentar una altra de les notícies de la jornada. La Comissió Europea ha negat avui que estigui negociant amb el govern espanyol una flexibilització dels objectius de dèficit. Ho ha negat. Aquestes últimes hores s'havia dit que Madrid i Brussel·les mantenien converses per passar del 4,5 acordat fins al 6%. I Espanya volia pressionar per evitar així una retallada de 15.000 milions d'euros. Però el portaveu de la Comissió Europea, com vostè deia, Olivier Vaile, ha dit que per ara no estan negociant res i que no estan oberts a negociar res. Jo li pregunto, això què vol dir? És a dir, si tira endavant aquesta retallada, jo no sé pas si acabarem l'any, per entendre'ns.
Sí, a veure, primera, no és possible que el portaveu no digui la veritat. O sigui, aquestes coses no es fan públiques, no es fan públiques, s'ha de fer negociacions secretes, i al moment que s'arriba a l'acord s'anunciarà. Per tant, és possible que sí que hi hagin negociacions a l'ombra i que ens estiguin dient que no. Dit això, jo no puc afegir res més que el que va afegir el conseller Mascolell no fa gaire, que em sembla que a vosaltres o al Basté
el
dematí va dir que la diferència de si no ens relaxaven a l'objectiu de dèficit seria una tragèdia, i si ens el relaxaven seria només una catàstrofe o al revés.
Un drama. On va fer que la diferència seria entre un drama o una tragèdia.
Una tragèdia, exacte.
Doncs això és el problema és que diguem, de la manera com està organitzat Espanya, els aspectes socials estan bàsicament en mans de les comunitats autònomes i tots els altres estan en mans del govern central. En la mesura que s'obliga a retallar les comunitats autònomes, i fins ara el govern ha obligat molt més a les comunitats autònomes que no pas s'ha obligat a si mateix, doncs en la mesura que obligues a retallar les comunitats autònomes estàs obligant a retallar de despesa social, perquè la Generalitat de Catalunya bàsicament són quatre partides: educació, sanitat, pagament d'interessos i seguretat, Mossos. Si necessitem que ens segueixin prestant calés, els interessos són sagrats, no es poden retallar perquè si no ningú més et prestarà, i per tant has de retallar o bé sanitat, o bé educació, o bé Mossos, no hi ha més. Tot l'altre són partides petitetes que podem retallar el salari dels consellers, si voleu, i podem retallar el salari dels parlamentaris, si voleu, però res, diguem, les partides grosses són aquestes tres. El govern espanyol, per contra, té altres partides que sí que pot retallar, no? Té defensa, escolta'm, potser aquest any no cal comprar tancs i els comprarem l'any que ve quan les coses vagin bé, etcètera, etcètera. Però, diguem, a les comunitats autònomes, de la manera que està organitzada Espanya, qualsevol retallada, tant si és del 0, si s'obliga a tenir un dèficit del 0,7% del PIB, com si s'obliga a tenir un de l'1,4% del PIB, qualsevol retallada de despesa implica retallada de despesa social, i per tant, mal. Mal, no sé si tragèdia, catàstrofe, drama o com bueno, vulguis dir-li, però sigui el que sigui, bo no serà.
Bueno, doncs després d'aquesta conversa tan realment tan optimista,
sí, no, avui us heu portat optimisme.
Sí, sí, no, avui realment, bueno, si vostè aporta, fa aquest dibuix, no sé jo on anem a buscar l'optimisme, però bé, en tot cas ja en farem una recerca. Professor, moltíssimes gràcies.
Vinga, gràcies.
Que tingui un bon dia. Adéu-siau, bona tarda.